Jair Domingues. Atrevo, Jair. Aqui, meio.
Aqui, meu processo. Atrevo com paz.
Podemos morrer.
Mas é manhã uma nova volta pela porcaria.
Caminho. Pisca a ciência.
Acabar paz.
Al Búnquer.
...1888, Vilczegura, comtat de Grójec, regne de Polònia, actual Polònia.
Anava a queixar-me del puesto, però amb aquesta musiqueta sé que només poden passar coses bones.
Ara, clar que sí.
Alegria!
Alegria! Ens situem en una minúscula granja enmig del no-res. En aquesta casa diminuta i plena de goteres hi viu un matrimoni de camperols a qui els costa Déu i ajuda a tirar endavant. Es diuen Mikael i Benedicta Wibrowski. Els Wibrowski són uns pobres desgraciats, els més miserables del poble.
Hòstia, peio.
Es foten de gana i a més no fan altra cosa que tenir fills. A casa cada cop hi ha més boques per omplir.
És que, a veure si... Mira, bueno, prou de nens. Aviam si al final la teoria, com més pobre ets, més calent vas.
Bé, és trist dir-ho, però l'única cosa que els salva és que no tots els seus fills arriben a grans. A casa seva la taxa de mortalitat és molt alta. D'11 fills que han tingut, 5 se'ls hi han mort.
5. D'11 a 5. Com les pometes, del pomer.
Què, el nen, us dorm el vostre?
Sí,
sí que dorm, sí.
Sí que dorm, sí que dorm.
Sí, el nostre, sí.
The big sleep. Siguem positius, menys boques per alimentar, home.
Amb 6 fills vius, els Wibrowski estan més que satisfets. Ells ja tancarien la paradeta, però sembla que el destí els té preparada una altra sorpresa. El 1890, la Benedicta torna a notar els símptomes habituals d'un embaràs.
Em penso que estic embarassada. Mira, el predictor, ves preparant l'aixada. Foradet al pati.
Des de bon principi ja es pot intuir que aquell naixement no serà fàcil. Per començar, la pobra està de part durant hores i hores. Per més que ho intenta, la criatura es resisteix a sortir.
I et sembla raro?
Home.
Que no vulgui sortir?
Jo veig el panorama i dic, aquí no.
Jo trec el cap i torno cap a dins.
El part s'està convertint en un malson. La Benedicta està perdent molta sang. Ningú té gaire clar que ni ella ni el fill acabin bé. Però, per sort, quan en Mikael ja s'imaginava havent de trucar al capellà, la criatura que esperaven decideix aparèixer d'una vegada i s'acaben els maldecaps. Després de molts patiments, la Benedicta dona llum un nen, l'Stephen.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el nen. Donant pel sac des del primer dia, no?
Bueno, i espera't, perquè resulta que quan els Wibrowski examinen el fill que acaben de tenir, queden ben petrificats.
Ai, ai!
Més que tenir un nen,
ai,
han tingut un monstre.
I després diuen que Déu no castiga dues vegades. Què li passa? Ha sortit una mica deformat?
No.
3 caps, 4 cames...
No.
El niño pulpo!
No, home, no!
El niño gallo! Me ve cagando tu muerto!
Les extremitats són correctes.
Ostres, si has de... Doctor, si ha de començar així la frase...
Sí.
Miri.
Com està el nen? Les extremitats bé.
Són correctes.
Ja t'imagines lo pitjor... L'Stephen és perfectament normal. El problema el té a la pell.
Déu meu, que els ha sortit negre i els Wibrowski són blancs, pel prejudici.
Sí.
Els he imaginat blancs tota l'estona.
Sí, ho són.
Què, Benedicta? Les classes de zumba, les classes de bachata sensual. La gent que s'apunta a aquestes classes, cuidado.
Sí,
si teniu parella...
Sí. M'he apuntat a bachata sensual. Bueno.
Tu sol, Josep?
A tu em vas dir que no t'agradava ballar, a tu. Bueno,
doncs apunta't a balls de saló, fill meu.
Bueno, tenim un nen que acaba de néixer, que li passa alguna cosa a la pell. Recordeu, l'Stephen és blanc, tranquils. Ros.
Stephen o Stefan?
Stefan, perdó.
És que el veig més modern.
Sí, l'Stefan és blanc i ros com els seus pares, però té una peculiaritat molt vistosa i ben estranya.
Espeio, sisplau, prou, eh?
Els pares estan molt espantats. Resulta que el petit Stefan té absolutament tot el cos recobert de pèl.
Niño lobo!
Bueno,
no em diguis que no, eh?
És que més que un niño lobo sembla una ovella.
Ai, que m'he fet mal a la cama de l'esglai. El niño oveja.
El niño,
no puc cridar-ho.
No. El niño oveja!
El niño oveja!
L'Estefan és pelut com un jersei de llana. No saben si és un nen llop, un quisso o un càstig diví. Vés a saber què carai és, allò. Busquen ajuda preguntant a les velles del poble i elles els responen que mai havien vist res igual. Fins i tot n'hi ha que els adverteixen que l'Estefan pot ser un emissari del dimoni. La Benedicta és la més dura amb el seu fill. Independentment de que sigui fill seu, li fa fàstic. Considera que aquella criatura és una abominació.
Ostres, una abominació? És el més terrible que una mare pot dir al seu fill, eh?
Sí. Vostè, nen, ets una abominació.
Ets una abominació.
La Benedicta demana al pare de la criatura que li busqui una llar. Diu que a casa no el vol tenir, no el vol veure ni en pintura. Per tant, durant les següents setmanes, el pare de l'Estefan s'ha de dedicar a visitar els veïns i demanar-los que es quedin amb aquella bola de pèl. Passa el temps, però els Vibrovski no troben uns pares per l'Estefan. No és fins que el nostre amic compleix 4 anys que reben una proposta d'algú que vol quedar-se amb ell i fer-se en càrrec.
Claríssim. Circ dels horrors?
Circ dels horrors? El circ dels horrors.
És que...
Un promotor alemany anomenat Selmayr. Som al 1904. En Selmayr compra el nostre amic a canvi d'un grapat de monedes i se l'emporta de gira per Europa.
És que ni xifra li ha dit al pare. Li ha dit, li compro per un grapat de monedes. I li ha colat un botó per aquí al mig.
Sí. Sap perfectament que l'Estefan és un diamant en brut que li pot suposar molts beneficis. És un promotor experimentat. L'opció fàcil seria exhibir l'Estefan sense gaires més complicacions, presentant-lo, que surti a la tarima i que sigui el que Déu vulgui. Però també és conscient que, per fer-se realment famós, ha de tenir una mica d'història al darrere. Com més misteriosa sigui, més interès dels espectadors despertarà. El públic sempre valora una mica de context.
Context?
Sí.
Sempre.
És el que demana el públic.
El públic vol context. Tu, si no, t'ho criden, eh?
Sí.
Context! 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 Context!
Vaig anar a veure Maricel i la gent cridava això.
Demanar-li context a l'Àngel Guimarà.
Sí, i, sí, sí. El promotor dona un parell de voltes a veure què pot inventar. Sí. I, bueno, un nen que va ser abandonat i va ser alimentat per una lloba. Vale. Podria ser un nen salvatge que vivia entre llops. Però lo del nen llop està molt vist ja, no?
Sí, home.
No vol caure en l'error. Així que en Selmayr comença a treballar en una història pel nostre amic. El primer que cal és inventar-se uns orígens pel nostre protagonista. Com ja sabeu, l'Estefan ha nascut en el si d'una família de miserables polonesos sense gaire història. Però el promotor decideix posar una mica de fantasia.
Una mica de salsa?
Sí. Ah. S'inventa que els pares de l'Estefan també eren gent del circ. Concretament assegura que la mare era ballarina i que el pare era domador de lleons.
De moment podria ser el fill d'Àngel Cristo.
Sí.
I la Bàrbara Rey, eh?
Sí, senyor. Sí.
Que hable!
A veure...
Siga!
El promotor diu que durant l'embaràs del nano, un lleó va perdre el control i va atacar salvatgement el pare de l'Estefan. Assegura que l'animal el va rebentar, que li va mutilar diverses parts del cos i que el va deixar mig mort.
A mi ja em té, eh? 4 entrades!
Un moment!
Però si vostè ve sol, és que vull entrar, vull 4 seients. Vull estar ample.
Segons el promotor, la mare de l'Estefan va presenciar l'atac del lleó al seu marit. Ah. Ho va veure tot. L'impacte emocional va ser tan fort que el fill, que esperava... va sortir recobert de pèl amb el mateix aspecte que el lleó que va atacar el pare.
L'argument?
Sí.
Jo crec que ja se'n va de les mans una mica.
A veure, no sé si pot tenir alguna explicació científica.
No ho sé. Parlarem després.
A més, com que l'Estefan té el pèl ros, sí, quadra més que sigui un nen lleó que no pas un nen llop. I heu de saber que el pèl de l'Estefan no para de créixer, eh? Si passes unes quantes setmanes sense afaitar-li el cos, tot ell està cobert de pèl ros. És ben bé un lleó.
Carai.
Un nen lleó.
Un nen lleó fa gràcia, eh? O sigui, ple de pèl ros, eh?
Sí, sí.
O sigui,
sí.
És un guitarrista heavy dels 80.
Exacte. La història de l'home devorat per un lleó i la dona traumada agafa una mica més de sentit. Bé, sentit, entre cometes, eh? Però de sentit. Per potenciar l'efecte, l'Estefan, això és molt maco, li retallen tot el pèl del cos, menys el contorn de la cara. Realment sembla un lleó autèntic. És, amics meus, un nen lleó. Ep, ens l'han tret de seguida, no?
No els hi ha...
Ara,
home...
Des d'ara...
El nen lleó, eh?
El nen lleó,
el niño, sí. León, eh? M'agrada.
A partir d'ara, el nostre amic Estefan serà conegut com en Lionel, l'increïble nen lleó.
Ha de ser com de paratón, eh?
Ara sí, ara sí.
Per què? Lionel, eh?
Sí.
Lionel.
Lionel, noi. Una altra de les ocurrències del promotor d'espectacles és canviar el nom del nostre protagonista. Es veu que Stefan Wibrowski és un nom poc adequat per una estrella del circ. Ara és en Lionel, el nen lleó.
O sigui, respecte zero. Respecte zero, canviar-li el nom. Sí que Stefan Wibrowski sembla un lateral del Borussia.
T'ha semblat una falta de respecte canviar-li el nom?
El nom m'ha semblat
que m'ha semblat. Rapar-lo al zero i deixar-li el cap envoltat de melena de lleó, això t'ha semblat correcte?
A mi m'ha semblat, aviam, li treus pèl. Si fa gràcia, tu, endavant.
Sí, sí. Bé, si us va bé, nosaltres li direm a Stefan igualment, que així ens estalviem embolics. El nostre amic comença a fer-se famós amb el màrqueting adequat i una història ben lligada va de gira per l'imperi alemany. Ens n'hem anat fins a una de les festes més destacades de Berlín, l'Oktoberfest.
Home! Un públic que te canta això?
Home!
És bon públic, eh? Ja els tens, ja els tens.
Tu me dius, a on pot agradar un nen lleó? Home, a l'Oktoberfest.
A l'Oktoberfest, sí. Però ja, és que si tu em diguessis, me'n vaig a fer l'il·lusionista a l'Oktoberfest, te diria de cap. Ves-hi de cap, Peyu, perquè t'ho riuran tot, eh?
Tot.
Sí, fins sí, i tot els moments que no fan riure.
Tot.
Aquell.
És que abans de l'escenari 8 ja riuen, eh? Sí. El nostre amic és l'ànima de la festa. El promotor alemany el té com una de les atraccions més destacades del seu espectacle. Ningú es vol perdre l'actuació d'en Lionel, l'increïble nen lleó.
Però quina actuació? És que de moment no m'has explicat de què va l'actuació.
Ah, és veritat. Bueno, el nostre protagonista fa malabars i tombarelles.
Home, bueno, quina merda, no?
Aviam, però té cara de lleó, eh?
Ah, sí. Ah. Sí, clar, això sí.
A més, és molt petit per fer gaires coses més. Heu de ser conscients que tot just és un nen. Fa poca cosa, però amb el que fan té prou per impressionar el públic. El seu show és el més celebrat de tot l'Oktoberfest. L'espectacle del nostre amic aconsegueix vendre més de 20.000 entrades en una setmana.
Collons, 20.000 entrades en una setmana?
És com el... com el búnquer confidencial, eh?
Més o menys.
Ah, ojo, eh?
Ostres!
Uns números com aquells converteixen el nostre protagonista en una estrella. I com no podia ser d'una altra manera, el seu èxit acaba arribant a les orelles del promotor de circ més important del món.
No! 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 Som a Alemanya!
L'any 1904...
No pot tenir l'orella tan fina.
L'Stefan rep una proposta de qui us esteu imaginau. En Phineas Barnum.
És que...
Bueno,
aplaudint un explotador de mainada.
No! No, no era explotador. Pagava molt bé la seva gent.
Bueno.
Ja ho hem explicat. Sí. Fa 5 temporades que ho expliquem.
Sí.
Tothom volia treballar per en Barnum, Jair.
Sí.
Pels diners, pel prestigi. Sí. El nostre amic Stefan guanyarà més diners treballant un any amb en Barnum que durant una dècada actuant amb el promotor alemany aquest que el portava fins ara. Vull dir que ojo, eh?
Això és veritat, no? Això és veritat. Si ens truquen de Telecinco, què?
Sí.
Què?
Sí. Què? Jo què? Perquè no sé parlar castellà, però si no...
És que... No. Això és així. Ens omplim la boca de... Sempre treballar per la corporació. Que no ho hem dit mai.
No ho hem dit mai, això, eh?
No ho hem dit mai de la vida. Però si ve Telecinco...
A mi si me ve Telecinco i em diu, Peyu...
No, i no. si la proposta... A mi el que m'importa és la proposta, no els diners.
Sí,
perquè jo anar a seure allà amb Quico Matamoros...
Te prometo
sí,
que no sé què fan a Telecinco ara mateix. O sigui, no...
Què recordes?
L'última vegada que vaig veure Telecinco...
Què?
Feien humor amarillo.
Home, l'època bona!
Sí.
Humor amarillo. Pressing Catch, no? WrestleMania. Posaves la tele Hulk Hogan.
Això.
Doncs llavors el Jesús Gil amb prostitutes en un jacuzzi. Sí.
Això és el que mirava jo quan era petit.
Era aquella època.
No sé ni a quin número del mando el tinc ara mateix, la veritat.
A mi em van trucar per anar a Telecinco una vegada.
Sí? Per anar a treballar.
No, per anar cobrant a un lloc.
Val.
I vaig dir que no.
No.
Perquè vaig valorar-ho i... Tenia més a perdre que a guanyar.
Bé, va. Treballar amb en Barnum significa abandonar Europa i desplaçar-se als Estats Units, on el nostre amic hi arriba quan té 10 anys. El seu primer paper és com a substitut d'una de les estrelles del circ d'en Barnum, que s'ha mort fa poc.
Oh, no! Qui era?
No el coneixem, no n'hem parlat mai, però potser un dia li dedicarem una biografia.
Qui era?
En Jojo, l'home amb cara de gos. Bueno.
Pinta bé.
Sí. Telecinco igual, el truquen també.
Penso que ja surt.
Ja surt. Als Estats Units és on el nostre protagonista es fa tot un home lleó. És presumit, a més no poder. Cuida el seu pèl amb els millors productes, vesteix les robes més luxoses i fuma amb pipa. No es pot ser més elegant.
Ostres!
També es cuida físicament. És un homenàs que incorpora números atlètics al seu xou, de manera que acaba fet tot un armari. Tot i l'aspecte d'home lleó, als voltants dels anys 20, l'Estefan té una llista de pretendents llarguíssima.
Clar.
Potser és perquè on hi ha pèl hi ha alegria, o... El tio es passa enllitant-se amb noies a qui els pica la curiositat i volen conèixer a fons aquell home pelut.
Bueno, els pica la curiositat i tot el cos, sí. Al cap d'un rato, perquè... perquè, cuidado, eh? Cuidado, has de saber jugar les teves cartes.
I tant que sí.
Ets un tio pelut,
sí.
Doncs busques el teu nicho de negoci.
Sí, sí, hi ha gent que els agrada.
El pèl,
sí. Sí.
Hi ha molta gent que els agrada el pèl.
No els he trobat, però hi ha gent que els agrada. Viatja pels Estats Units i per Europa mostrant el seu cos i les seves habilitats. Guanya un dineral, s'embolica amb senyoretes i és famós a la premsa. Parla 5 idiomes. Ojo, eh? És un tio molt culte, eh?
Més que tu i jo junts.
Sí, senyor. Sí, perquè si els que ja sabem tots no compten, no? O sigui, no podem cantar català dos vegades i castellà dos vegades.
Tu saps italià i saps anglès. Ja està.
Ja està, sí, sí. Català, castellà...
L'home lleó, un home lleó.
Del 1800.
Del 1900, sap més idiomes que nosaltres. Vull dir, així estem.
Ha anat així, tu. Des de que es rodeja de la Jet Set, és un home nou, és un gentleman amb aspecte de lleó que viu els seus millors dies. Ni tan sols un petit accident que té amb la pipa de fumar li esborra el somriure de la cara.
Què ha passat?
Eh?
Què ha passat?
Bueno, el que passa quan es fuma, tenint el cos recobert de pèl llarg i sedós, li salta una espurna de la pipa i se li encén mitja cara.
Que es posa laca.
Bueno,
això sí que és laca, cuidado, tot el cos, eh?
Cuidado. Per sort tot queda en un ensurt, però el nostre amic es passa uns quants mesos sense actuar perquè se li sucarrima mitja cara. No torna a l'escenari fins que se li torna a regenerar la cabellera. Després de l'incident de la pipa, l'home lleó té una vida sense més sobresalts. S'instal·la en una casa bonica als afores de Nova York fins al 1931. Aquell any s'adona que ja ha guanyat prou diners com per no haver de treballar mai més i decideix viatjar a Europa per viure sense haver de fotre brot.
Molt ben jugat, sí, no? Ostres,
la jubilació somiada li dura només un any. Un any després, el 1932, el nostre amic té un infart i es mor. L'Estefan tenia 41 anys.
Oh, que jove!
Oh, sí. No sé quan viuen els lleons.
Doncs deuen viure això.
Ah.
Ara ho buscarem. Ara quan... tinc curiositat. Quan viu un lleó?
Ah, t'ho busco si et fa...
Perquè un lleó, perdona, sí, però digue'm. Un lleó amb 2 anys ja pot menjar-se't, no? És,
sí,
és allò que creixen molt
jo
ràpid,
jo crec que
no?
Quan acaba de néixer ja se't pot jalar.
Sí, si no vigiles.
Esperança de vida a un lleó. Doncs pues mira, una femella 15-16 anys i un mascle 8-10.
8-10? Només 8? Només viu 10 anys un lleó? Lleó? Menys que una vaca?
Sí, però és que estan estirgassats a terra 3 o 4 dies seguits fins que no mengen. O sigui, t'ha de cardar llarg 10 anys, nano.
Hosti, sí, és... aquí tens molta raó, eh? Ell mateix es mor ja de...
Clar, clar, tu.
Jo ja n'he tingut prou.
Es moren perquè hi ha un dia que diu jo no m'aixeco, que s'ha res
sí,
més, jo.
Sí, 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 ja s'ha mort.
Sí,
mort,
sí.
Ja està.
En fi, el voleu veure, el nostre amic?
Sí!
L'Estefan?
Mira! És la vegada que més he volgut veure un personatge de la història. Aviam, si està a l'alçada de les expectatives.
Tu com te l'imagines?
Pelut.
Pelut. Pelut ho és.
Pelut ho és.
Sí.
I
és una
pelut,
foto, eh?
Pelut, clar.
És una
sí,
foto,
home,
eh?
Si és un pavo dels anys 30.
És una foto que a mi m'impressiona, diguéssim.
Endavant. Cabell llarg, eh?
Aquí el teniu. Guaita'l.
Oh!
Cuidado, eh?
Cuidado perquè... Perquè si, no, jo vaig al circ i pago entrada i ben invertits
sí,
els diners.
Sí,
perquè
sí.
No, va, com ha de ser el Niño León? Què dius? Doncs sí,
pues sí,
doncs
sí
és el Niño León. Té més, sí, més sí. Pèl que un lleó. És espectacular. Bona mirada, nano. Bona mirada. En fi, anem a veure què en diu el nostre públic. Estefan Bibrowski, o sigui, Lionel, l'increïble home. Allò és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
It's a lesson too late for the learning, made of sand, made of sand.
Sobretot no us adormiu avui.
No!
Eh?
programa, no? Per què?
No us dormiu?
No ens adormirem. No,
no, tenim un doctor entre nosaltres que sap perfectament per quina fase deveu estar, segons si ronqueu massa agut, massa greu, jo què sé.
Mira,
potser, potser això és filar massa prim. Però sí que hi entén, eh? És una persona que hi entén,
collons,
i no només
entén
en això. També hi entén de música, perquè de fet és cantant.
Mira,
alerta, això no us, no us podeu imaginar.
El metge que et canta, eh? Això és perfecte.
Sí, és preciós. Ell va ser quan va marxar als Estats Units, que va entrar al món hippie i antimilitarista. Penseu que ja de petit formava part dels escoltes. Vull dir que això tot lliga, tot,
tot quadra.
Quadra,
sí. Tot
quadra. Allà hi va descobrir molts grups i quan va tornar a Barcelona va adaptar algunes cançons nord-americanes al català. Després en descobrirem alguna.
Vale.
Per ara ens centrarem en la seva activitat actual, que no és el cant, ja fa uns anys que va fer un comiat, dos anys o així, em sembla que va fer un comiat. Ell és especialista en apnees del son, insomni, narcolèpsia,
oh, que
no narcotràfic.
No. Bueno, que faci el que vulgui.
No, i tant. Somnolència, electroencefalograma i la síndrome de les cames inquietes.
Això també entra?
Que això m'agradaria molt portar-lo a l'escola, perquè n'hi ha molts d'aquests. No
jo
sé
ho faig
si...
bastant,
sí
això, també.
Sí que ho fas,
sí?
És veritat.
Mica, sí, sí.
Però no sé si és... allò, no sé, no,
no,
sé si
no
és...
ho considero malaltia, encara. Vull dir, faig que... No,
de fet, sí, li demanem un diagnòstic.
Ja li demanem.
Ja,
sí, ja li demanem.
Sí, amb les cames que et fan.
El fet és que li va anar molt bé, li va molt bé, de fet, tal com va dir ell, el son és un tema que interessa a tothom perquè tothom ha de dormir.
Clar, clar.
És sí que ja està.
No, sí, que hi ha gent, no, ja dormiré quan em mori.
Da, doncs
vigila,
mira, sí, vigila,
clar, vigila, vigila, vigila.
Hi ha un fart. Està molt bé, trieu la carrera d'aquesta manera, no?
Okay.
Doncs que, com que tothom ha de dormir, sí, segur que tindré feina jo, perquè es parla de dormir.
Però això hi ha tanta gent que es dedica a la funerària.
Exacte, i els hi funciona,
doncs
hi
va,
o no?
Home!
Clar, sí, que se funciona, collons, sí,
mare,
clar. Per acabar de situar-vos, us diré que aquest doctor té un mètode amb el seu cognom, mm-hmm, i que s'ha atrevit a dir davant de tothom que dormir en parella no va tan bé com dormir sol.
Fixa't!
Adéu-siau al romanticisme, va, i benvingut al nostre convidat. Va, rebem un fort aplaudiment al doctor Estivill!
Hey! Estivill!
El mètode Estivill no és fer-li sol vostra filla.
No!
Picant ferro, cridant Estivill. No s'adormirà mai, el nen.
Així no s'us adormirà, la canalla, eh? Eduard Estivill, gràcies.
Hola, Eduard, com estàs?
Gràcies per venir.
Molt content d'estar aquí.
Que bé.
Sou magnífics.
Bueno.
Sou molt bons.
Hi ha molta gent...
Hi ha
molta gent que ara et vaig comentar que us escolto... Hi ha molta gent a mi que m'ha dit us escolto sempre, m'ho poso per dormir. Que no sé mai si és un elogi o...
No, per dormir és impossible dormir amb vosaltres.
Doncs hi ha gent que sí, eh?
Sou, exciteu a la
ja,
gent,
ja,
o sigui,
ja,
és que és molt divertit. Per dormir, potser alguna cançó del Perales.
Sí. Oh,
que canten los niños que viven en paz.
Sí.
Aquesta canció, me la conec. És aquesta la cançó d'en Perales.
Vinga, Neus, anem a fer la pregunta corresponent al
sí,
públic.
Mira, a la gent d'Olot. Olot, atents. A veure, us he comentat que descobriríem alguna cançó traduïda que va popularitzar molt l'Eduard Estivill amb el seu grup Falsterbo 3 i després el grup de folk. Es deia un grup de folk. Així que, quina d'aquestes cançons es va popularitzar molt gràcies a l'Eduard Estivill i els seus companys? Opció A, Paf era el drac màgic. Paf el drac màgic. Opció B, La casa del sol naixent. I opció C, Cada dia al dematí.
La.
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 Sí. Que...
Sense cap dubte, eh?
Sense cap dubte. A veure.
Correcte!
Molta gent trista per aquesta... O sigui, si no l'haguessin traduït, si no s'hagués popularitzat gaire,
sí,
no
sí,
s'entén,
no.
I dius, és igual, tampoc cal plorar gaire.
És molt trista,
però
la lletra.
Però vaig buscar bé, la sí, cançó una altra vegada, i el primer que vaig trobar, quan vaig provar el cercador, la pregunta que hi havia era per què la lletra de Puff de Magic Dragon és tan trista?
Ostres.
Era la pregunta que es feia més la gent.
Però veure, per què què li passa al drac al final? Ara no me'n recordo la lletra.
Home, que el nen es fa gran i el drac ja se'n va dins de sota del mar. Clar.
I el deixa sol, el deixa sol.
El deixa sol, sol, eh?
És,
lo de deixar el sol, el nen sol a dormir ho va treure d'aquí.
És tot d'un trauma d'aquí, eh?
Sí, però després hi ha un altre final, eh? Que...
Ah, sí?
Digue'ns-el, sisplau.
Mira, la lletra la va fer el Leonard Lipton, que era el company del Peter Yarrow, que formava part del grup Peter, Paul and Mary. Ells van fer la música i la lletra, però el Lipton va fer una última estrofa que el Yarrow no li va agradar posar-la a la
Hòstia.
Cançó. I era que el nen es fa gran
sí,
i té un fill. i el fill torna a jugar amb el drac. Sí.
Ja m'ha vingut pell de gallina. Ja està.
Però si era molt millor que et fina.
Clar, però no hagués fet plorar tant.
Ja, això és veritat, és veritat. I a més, la gent que no tenim fills, què han de fer?
Ja.
No,
però bueno, però jo sabent, sabent això em quedo més tranquil. Sí. Ja saps sí. que almenys el drac no està sol. I
ja,
està sol.
Perquè aquest fill no saps si n'ha tingut.
És americanota, la història. Sí. Bé, l'ha encertat tothom, per tant, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Salsa de calçots, all i oli, mongetes seques, que seran...
Per qui encerti la cançó de la neu, som-hi!
La casa del sol naixent.
Sí, oita, que ràpids han sigut aquí davant, eh?
Molt bé, molt bé.
L'Àlex i la Teresa ho han dit de seguida. La casa del sol naixent, a les conserves Ferrer, que se'n van cap a Barcelona. Fort aplaudiment per l'Àlex, la Teresa i la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1851, Whiteville, comtat de Columbus, Carolina del Nord, als Estats Units d'Amèrica.
Ui. Aquest començament em sona.
Sí.
Tornem amb històries d'esclaus. Van fer una fa 4 dies.
Aviam,
què hem de fer?
En part tens Django. Raó. Tens raó. Què? Comencem en un ambient molt similar al del capítol de la Harriet Tubman. La setmana passada el van fer, però us n'adonareu ben aviat. Avui els trets aniran per una altra banda.
Aviam.
Avui centrarem la mirada, però, en un parell d'esclaus que s'esllomen dia rere dia per fer que el seu amo sigui encara més fastigosament ric del que és actualment.
Però si és la mateixa història de l'altre dia.
Espera't, s'assembla. Són en Jacob i la Monemia McCoy.
La Monemia?
Monemia, tu.
Però si és una malaltia, això.
Hòstia, li falta ferro, no?
Sí, té Monemia. Ai... Amb unèmia.
Són un matrimoni d'esclaus que treballen a la granja d'un ferrer que els va comprar quan eren petits.
Déu-n'hi-do, nano.
També trobo
tot il·legal en aquesta frase, bueno, eh?
I que un ferrer pugui tenir esclaus,
sí,
és que pot tenir esclaus qualsevol,
va,
trobo, als
sí,
Estats Units.
Va haver un moment a la història dels Estats Units que el llistó era, nano?
No, és que los señores no sé què
no,
tienen,
no és esclaus. És el ferrer.
És el ferrer del poble, té esclaus, escolti. Evidentment, si comparem la seva situació amb la dels ciutadans lliures, és un desastre, però per ser un matrimoni d'esclaus es pot dir que els McCoy tenen una vida prou amable. L'amo els tracta mitjanament bé. Penquen de valent i a vegades s'emporten alguna fuetada, però tenen certs privilegis que la gent de la seva condició no acostuma a tenir.
Blanquejant els esclavistes a la cinquena temporada.
No, blanquegem res,
Jair. Com es nota que està a punt de guanyar Vox.
Aviam. Només estem dient que tenen una vida més còmoda que altres esclaus. Per exemple, en Jacob i la Monemia han tingut una col·lecció de fills considerable. Tenen 7 criatures i tots tenen un plat garantit a taula. Atenció, que la família encara s'incrementarà més, eh? Fa dies que la Monemia nota canvis en el seu organisme. Té nàusees i s'ha engreixat força.
Ai.
Fa pinta que torna a estar embarassada i per les dimensions de la seva panxa... Tot fa pensar que tindrà bessonada.
Cap problema, el cobert de les goteres i cap tothom.
Ei!
Tothom hi és benvingut, quina... al cobert de les goteres.
Quina cançó més maca.
Cobert de les goteres
i cap tothom. El part és el juliol de 1851 i confirma que, en efecte, el món té dues noves criatures de mirada pura i brillant. La Mili i la Christine.
Programa de bessons.
Correcte.
Alegria assegurada.
Sí. Parlarem de dues nenes bessones que estaran molt unides.
Com tots els bessons, si comparteixen ànima, els bessons,
sí,
pràcticament.
Els bessons,
es diu, eh?
Sí.
Però molt... però... és allò que la connexió molt forta aquella. Sí. Són inseparables els bessons,
sí,
diu.
Sí. Són inseparables, sí, i de manera literal. Les nostres protagonistes han nascut unides per l'esquena. Són siameses.
Ja hi som! Ja hi són! Tan bé que anàvem, esclaus vivint sota unes goteres.
I oita!
I ja els hi surten siameses.
Quan els pares veuen per primera vegada les seves filles, es queden de pedra. No havien vist mai res semblant. Ni tan sols saben si allò és una bona notícia o és una desgràcia.
Bueno, ja t'ho dic jo, és una desgràcia.
No cal haver estudiat medicina,
no.
Tampoc. No. En l'època en què vivim, sabem que és una mala la notícia, però el 1850 les coses es veien d'una altra manera. Segons com, un naixement tan inusual es pot interpretar com una oportunitat de negoci.
Va, si us plau, eh?
És això, morir-se de fam, Jair? Com que van ben perduts, demanen l'opinió al seu propietari, el ferrer. El ferrer en sabrà de siameses, el ferrer.
Mare de... I a més, és un tio amb una assertivitat, el ferrer, que té esclaus...
Bueno, és de les persones del, més...
Bueno, de les ments obertes que hi deuen haver-hi. Potser ell el sabrà dir si han estat beneïts o bé que les mosses estiguin enganxades és un problema greu. El Ferrer els dona l'enhorabona tan bon punt veu les nenes.
Ja està.
Molt bé, el Ferrer.
Aplaudint amb les orelles, molt el Ferrer, quan ha vist allò.
Aquell home interpreta el naixement de l'Emili i la Cristín com una benedicció i com una magnífica oportunitat de fer calés. N'està segur que allò serà una mina d'or. De fet, legalment, el Ferrer és el propietari de l'Emili i la Cristín. És ell qui comença a fer gestions per trobar algun promotor d'espectacles que pugui estar interessat en una raresa com aquella. Heu de pensar que les nostres amigues són pràcticament idèntiques, amb la particularitat que estan unides des de la part de baix de l'esquena. A més, són negres, que és com un
sí, ammesa. Sí, sí. Te aporto dues siameses.
Bueno, ja en tinc unes. Oh, són negres!
Ah! Para, Josep! Deixa'ls entrar!
Ja podeu llançar les blanques!
Ja no interessa per res, allò.
És així, això, eh? Segur que algun promotor de circ dels horrors les voldrà comprar.
Ja podeu anar a trucar amb Barnum.
Mira, de moment en Phineas Barnum encara desconeix l'existència de l'Emili i la Cristina. En canvi, un altre promotor, anomenat Brower, sí que li ha arribat la notícia. És ell qui ha fet la millor oferta i és ell qui acaba comprant les nostres amigues per incorporar-les al seu espectacle.
Quan em demana per aquestes siameses negres? Déu-n'hi-do la negociació, al moment aquell, eh?
Sí, espero que les nenes no hi fossin, no? Que no, almenys no veure-ho.
No veure com et canvien el pare.
Les nostres protagonistes entren a la companyia d'en Brower quan només tenen 14 mesos d'edat.
14 mesos?
Sí, tu.
Com a espectacle ha de ser justet. Dues nenes de 14 mesos no te saben fer malabars.
No,
que és el que et salva l'espectacle.
Exacte.
Normalment.
Les nostres amigues encara no parlen ni caminen, no fan res de res. El seu número és ben simple. En Bowman apareix a l'escenari i ensenya les nenes mentre sona una fanfàrria.
No sé si els valia 20 euros l'entrada, Mercè.
No sé. Quan l'Emili i la Cristina es fan grans, l'espectacle es torna molt més interessant. Quan les nenes aprenen a caminar, les vesteix amb un vestit de gala i les fa desfilar per l'escenari mentre saluden amb les manetes. És un show molt més agraït de veure pel públic. Molt bé.
L'espectador de Circ dels Horrors és un públic agraït, no?
Sí.
Perquè són gent que ja te va...
Has de pensar que el 70% va borratxo. Vull dir que...
I el 30 que queda igual podrien ser participants de l'espectacle.
Som al 1853 i de mica en mica les nostres protagonistes s'estan guanyant al públic. Ja saben caminar, parlar i fins i tot canten. El públic les adora.
Mira la José, que guapa, que guapa. Que es canta una sevillana.
Canten en estéreo. Sisplau, sisplau.
Podem fer un, com un cànon entre les dues. Hosti, noi.
Oh, que desagradable la gent que van al circ.
Molt, de veritat, eh?
L'Emili i la Cristín s'han fet famoses. Tothom vol veure l'espectacle de les germanes siameses. Són l'estrella del show. Ningú es vol perdre l'aparició de les nenes que han batejat com a Carolina Twins.
Les Carolina Twins?
Yeah.
Hosti, ja t'ho compro, això.
Carolina Twins.
Carolina yeah. Twins. Encara hem estat de sort.
Aquell any, a Carolina del Nord, sí, celebren l'esdeveniment més esperat de l'any, la Fira Estatal.
La Fira Estatal.
La Fèria Estatal.
La Fèria Estatal.
Vamos a ir, papá.
Sí, nuestra calabaza será la más grande de
sí,
todas.
Sí, papá.
Vaya fira, nano.
Vaya merda de fira. La de l'Emili i la Cristín és una de les aparicions més esperades de la fira. I per tal de potenciar el número 1, en Bower les presenta a l'espectacle amb un altre sobrenom. Ja no són les Carolina Twins, ara són el rossinyol de dos caps.
Cuidado. Cuidado perquè la línia és entre elegant i ofensiu,
sí,
eh?
És que m'agradaven més
les Carolina Twins. Carolina,
sí.
Carolina Twins, per això ets nom d'actriu porno.
Sí que és veritat.
Vaig a veure una pel·li de les Carolina Twins.
Sí,
bueno,
cuidado. És més ofensiu, ara ho veureu. Resulta que les nostres amigues tenen un nou número. És un espectacle musical. L'ha dissenyat en Bower i n'ha cuidat tots els detalls. Per començar, ha ensenyat a les nenes a caminar de costat, com si fossin un cranc, perquè ha notat que la gent li fa angúnia quan es mouen frontalment. Això no agrada, eh? Com caminen endavant no agrada.
Els hi fa... Nenes, això els hi fa angúnia.
Un cop a l'escenari, l'Emili i la Cristín exhibeixen tot el seu talent. En Bower ha invertit un bon grapat de diners en classes de cant per les bessones. Ara canten com els àngels i perfectament sincronitzades. L'Emili s'encarrega de fer les veus greus, mentre que la Cristín s'encarrega de fer els aguts. El públic queda entusiasmat quan les sent. És terrible, és terrible. És de veritat.
Jo sóc el greu.
I jo l'agut.
Tenen una carrera ben prometedora, que fa que en Bauer es fregui les mans, però just en aquest moment el promotor entra en desgràcia i veu com els esforços que ha invertit en les nostres protagonistes se'n van a Norris.
Per què? Què ha passat?
Doncs mira, en Bauer, que és d'aquests que creuen que els diners s'han de moure, ha invertit tots els estalvis en un terreny situat a Texas, on vol instal·lar-hi un circ. Ai, 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 ai. Però, un cop transferits els diners, descobreix que ha fet els tractes amb un estafador que li ha pres el pèl. Ai. Els terrenys no existeixen i ara els seus diners tampoc. L'han enganyat i ha quedat completament arruïnat. En fi, les nostres amigues, que a hores d'ara tot just tenen 5 anys, de cop es troben en una situació curiosa. El seu propietari s'ha arruïnat i no se'n pot fer càrrec.
No, cap problema, que les tornin amb la seva mare, no?
La mare, pobreta, vés a saber on para la mare. Ara és l'Estat qui es farà càrrec de les pobres bessones siameses. Però el govern de Carolina del Nord no està preparat per aquesta situació i decideix posar-les a la venda. El govern, eh?
Això podia passar, eh? Quan us queixeu del govern de la Generalitat,
ara,
penseu que fa 200 anys...
Exacte.
De venir el govern, eh?
L'any 1857, després d'uns quants estirabots, un milionari anomenat Joseph Smith fa l'oferta més elevada i es queda amb la propietat de les nenes.
Joseph Smith, ja té nom de proxeneta.
Que no! Què dius? En Joseph Smith és prou bon home. Es dedica als espectacles grotescos, però mai ha tingut queixes dels seus subordinats. Amb ell, l'Emili i la Cristina es fan un fart de voltar pels Estats Units i fins i tot per Europa. El seu número és el de sempre. Apareixen a l'escenari caminant de costat i canten la seva cançó, com sempre. Ho fan així, això sí, amb un altre sobrenom. Ara són les Bessones Unides d'Àfrica.
Té nom com d'ONG o de marca de roba, eh?
Les Bessones Unides d'Àfrica.
O sigui, ja s'intueix que en Joseph Smith aquest és una bellíssima persona.
Aviam, l'Emili i la Cristina actuen amb aquest nom durant 4 anys fins que al gener de 1863 el país aboleix l'esclavitud i aconsegueixen la llibertat. Ja no són esclaves, ningú és ni serà el seu amo. Són completament lliures.
Molt bé.
Juntes.
Molt bé. Aplaudiments, aplaudiments.
Un moment.
En contra de l'esclavisme.
Molt bé.
Visca.
Tranquils, perquè tot i gaudir de la llibertat, les bessones decideixen que volen seguir treballant amb en Joseph Smith. La situació ha millorat una mica. En Joseph Smith ha volgut tenir un detall amb les nenes i les ha tornat a juntar amb la seva mare. Ojo, eh? Feia prop de 12 anys que mare i filles no es veien. Acompáñame, que sorprenderá.
La monèmia.
¿Una porcada?
Una porcada. No pueden. Hòstia, el regidor no s'ha estudiat ni el cas.
No s'ho ha mirat. La seva mare, la monèmia, que es pensava que ja no veuria mai més les seves filles, torna a reaparèixer. Com que també és una dona lliure, les acompanyarà de gira.
On eres, mama, que no ens has vingut mai a veure? Doncs collin cotó, filla.
Collin cotó. Què volies? L'última vegada que les va veure eren uns nadons de mesos i ara ja són pràcticament adolescents. Han passat 12 anys.
Això és molt de temps, no les sabrà reconèixer.
Home, jo crec que sí.
Segur que sou les meves filles?
Són els anys més feliços de la seva infantesa. L'Emili i la Cristina ara són lliures, s'han reunit amb la mare, cobren un sou per actuar i, a més, en Joseph Smith s'encarrega que mai els hi falti de res. Les apunta a una bona escola on les nostres amigues aprenen a escriure, a llegir i a parlar uns quants idiomes.
Carai, portem una tanda de persones que parlen idiomes. El Niño León de l'altre dia...
És veritat, parlava 5 idiomes, tu, el nen lleó.
Ens està passant la mà per la cara
tothom,
un nen lleó
tothom.
I unes siameses africanes esclaves.
Mira... A veure si comencem a estudiar, Jair.
Jo aquest any m'apunto a l'Escola Oficial d'Idiomes.
Què estudiaràs?
Portuguès.
Portuguès. Sí, no, tampoc no...
No
anem a agafar el difícil d'entrada.
No vaig a japonès, no.
Passen els anys i les nostres amigues aconsegueixen tenir una vida gairebé normal, dins del que es pot demanar. Els costa fer coses rutinàries, com anar al lavabo o tenir relacions íntimes amb les seves parelles, però s'ho agafen amb filosofia i se'n surten força bé.
Trobo que has passat molt per sobre el tema de les relacions íntimes i en parlo en nom de tots quan dic
mira.
Gràcies.
Sí, gràcies. Sí. Jo només he dit la frase i se m'ha fet una mica llarga.
Sí, és millor no pensar-ho.
Ben entrada la dècada dels 1870, el cos d'en Joseph Smith s'acaba apagant i un cop mort, les nostres amigues es troben amb el dilema d'haver de decidir el seu futur.
Ah, s'acaba el dilema d'haver de decidir on l'enterren.
No! Estan a punt de complir 20 anys i és el primer cop que han de prendre les decisions elles mateixes. D'ofertes els n'hi sobren. Amb en Joseph Smith han actuat per mitja Europa. Fins i tot ho han fet al Palau de Buckingham, davant de la reina Victòria.
Carai, sí que m'ha pujat el catxet.
Sí, 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 sí. L'Emili i la Christine tenen propostes per triar i remenar. Com és d'esperar, sempre hi ha empresaris amb mentalitat de tauró que saben quan val la pena apostar fort en un producte. Amics meus, dins d'una història protagonitzada per unes bessones negres i ameses, era d'estranyar que el promotor d'espectacles de circ dels horrors no hi acabés traient el cap.
Ja hi som.
Rondant els 20 anys, l'Emili i la Christine reben una proposta per entrar a formar part del circ d'en Phineas Barnum.
En Barnum o no apareix durant mig any o t'apareix dos cops en una setmana i te roba el nen, eh?
Sí. Recordeu que és un personatge important per nosaltres. Va ser el de l'últim capítol de la segona temporada. Li vam dedicar a Barnum. Sí. Us ho dic per si ho voleu recuperar. Qui és el Barnum?
No, escolti, qui és el Barnum?
Doncs comenci a escoltar el búnquer des del primer dia.
Cada cop que acaba una temporada fem un Sant Cristo gros.
Sí.
Jesucrist, Barnum, etc.
etc. Etcètera, perquè els altres no,
però no me'n recordo, però sé que després de Jesucrist hi ha Phineas Barnum. Són els estàndards que tenim i són els nostres.
Les nostres amigues treballen molt i per mig món cobrant una autèntica morterada i sent tractades com celebritats. Ell és qui els canvia de nom per enèsima vegada. Ara les nostres amigues ja no són les Bessones Unides d'Àfrica, sinó que passen a ser conegudes com la vuitena meravella del món.
El millor nom és el que els ha posat ella.
Sí.
El malparit sabia el que es feia.
I tant que sí. El circ dels horrors d'en Barnum permet que l'Emili i la Christine s'omprin plou les butxaques per poder fer que l'hagi retirar-se ben joves. Quan deixen enrere la carrera d'estrelles de l'espectacle i decideixen retirar-se, les bessones siameses compren una casa de 14 habitacions als Estats Units.
Ostres.
Prop d'on van néixer. S'instal·len amb la seva família, que de mica en mica van recuperant. S'hi estaran fins al 1912, quan el seu cos compartit comença a fer la davallada.
Oh, quina davallada. Quina davallada tenen?
Una tos malxinada.
Una tos és una davallada.
Està molt malament. Estan fetes caldos. Entre l'una i l'altra, aquell cos no para de tossir i d'escopir sang.
Ai. A veure, prou, eh? Si en una mateixa història hi ha esclaus, si a més hi ha en Barnum i hi ha tuberculosi, a mi m'agafarà alguna cosa, eh?
Doncs és el que està a punt de passar.
No!
Sí.
No!
Amics i amigues del búnquer, amb 61 anys, l'Emili i la Christine han rebut la visita de la nostra mascota, la tuberculosi! Com acaba la història de les germanes McCoy? Doncs de la millor manera possible,
sí,
amb la nostra tuberculosi.
La tuberculosi.
Nascudes esclaves i convertides en estrelles del circ, van tenir una vida que encara, rai, tu, es pot considerar prou bona, ja que podria haver sigut molt i molt pitjor.
Doncs tota la raó.
Ep, on te tinc el...
Ui, que no tenim... Ai, quin esglai. Ai, quin esglai. Perquè...
Havia perdut la foto, tu.
Perquè si no m'ensenyes la foto no m'ho crec, eh?
No.
Tenim foto?
Sí, una.
Una foto?
Sí.
No cal més. No cal més.
Aquí les teniu, guaita-les. La vuitena meravella del món.
Tireu-ho, perquè una d'elles porta un vano.
Sí.
I pensava que portava una pistola, eh? I dic, hòstia, el numeret sí que millorava, no?
No.
Com que van vestides, no te'n puc dir com de real, si és real o una estafa, això.
No, home, és real.
Sí, ens ho creurem, està tot documentat. En fi, la Mili i la Christine McCoy són dignes d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Ei, búnqueros, aquí l'Alan d'Alforja. Aviam, una idea per al pròxim programa que podeu fer després del búnquer,
sí,
que podria ser que aneixo tot tres per Catalunya menjant els plats típics de cada poble. Ja que us passeu mig programa menjant, aquest ja no caldria excusa, ja podria anar directament al tall. Ale, adeu.
Vinga. Noto una crítica irònica quan la gent ens regala menjar, sí. No? M'ha semblat.
No és a cada programa.
No és a cada programa.
De fet, fa temps que no es porta menjar. Ara, la setmana passada, ens van portar uns croissants, no?
Espectaculars.
Espectaculars.
Molt bons.
Sí, sí, sí.
La dieta deu afectar amb el dormir,
sí,
també.
No? Sí, sí, segons el que menges a la nit, per exemple, no podem menjar coses fortes,
fregides.
No, eh? Lo millor és una amanida,
alguna
pasta,
sí,
poqueta, pasta, i formatge.
Formatge?
Làctics.
Ah, formatge també.
Que bé, vale. Peyu, aquí, has un ventall aquí.
No us foteu un entrecot, uns calamars.
No. No.
Que la gent, no, per sopar, un tall de carn. I, escolta, freneu una mica.
Ho fem, sí, molt malament, eh? Sí. O sigui, els principis clars que té el poble en general és esmorzar com un rei,
sí,
dinar com un príncep, però sopar com un pobre. I, sí, ho fem al revés.
És
veritat. No esmorzem...
Bueno, hi ha gent que esmorza, sopa i dina com un
com
príncep,
un rei,
com un rei.
Un rei.
Sí, sí, sí.
No és el recomanable.
Que li va fort. Neus.
La Núria d'Olot té una pregunta.
Núria.
Hola, Núria.
De part de la meva profe de... teatro,
ah,
ho feu molt bé.
Molt bé, gràcies.
I tinc dues propostes de personatges. Una és l'Oscar Wilde,
sí,
i l'altra la Simone Biles, d'una meva companya de l'escola.
Molt bé,
molt bé.
La Simone Biles...
I la pregunta és si tot el que dieu està escrit al guió.
Tot el que diem, si està escrit al guió.
A veure.
No exactament tot.
No, però
tot
molta
no.
cosa.
Sí.
Quasi tot.
Tota la part de la biografia que donem dades dels personatges estan escrites. Llavors, a vegades, ens en anem una mica per les
branques. És el que li agrada a l'Eduard, que m'ho ha dit mentre xerràveu, m'ha dit, aquests són els millors moments.
Quan marxem del guió.
Ja et contesto jo. Mira, sí que tenen coses escrites. Tenen moltes coses escrites, però el que és més divertit és quan no llegeixen el que tenen escrit, quan es miren un a l'altre i un diu una tonteria, l'altre la fot més grossa.
Sí.
Això és el divertit, de veritat. De veritat.
Això és així. El que passa que la gent llavors ja diu, i per què no ho improviseu tot?
No.
Has de tenir una base. Sí.
Però tu, mira, fixa't que quan algú de nosaltres tres diu aviam, quan algú diu aviam, és que no està escrit.
El Búnquer és un programa històric.
Esclata la Primera Guerra Mundial.
Ai, ai, ai.
Estic de que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
Esclata tantes vegades,
perquè,
ja.
Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
De veritat que sí.
El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
Hola, sóc la Carina de Sant Gregori. Escolteu, ja que heu posat diverses vegades, que us escolto sempre, la meva cagada de dir... una mica més d'ímpetu,
sí,
en comptes d'una mica més d'ímpetu.
Sí.
Abans de que no pleguéssiu ja, que es veu que no voleu seguir, a mi em caurà algun sentiment perquè, esclar, alguna cosa m'heu de donar, no?, després de tot això.
Hòstia.
Bueno, que us vagi bé en tot el que feu després.
Molt bé.
Però que em sap molt de greu, com a molta gent, que plegueu.
Bueno.
Una abraçada a tots tres.
Una abraçada.
Gràcies. Bé.
Gràcies, gràcies. És la senyora que va protagonitzar aquest tall que tirem habitualment.
Sí. No sé, una mica més d'ímpetu, nen.
Oh, que és meravellós, eh?
Volia... Més d'ímpetu no podia ser, perquè a l'època que ens va dir això, sí, fèiem un programa nocturn.
És veritat.
I volíem, com ens ha explicat el doctor...
Acompanyar
el ritme circadià.
No ens ho deia pas a nosaltres, ho deia.
Sí,
li va dir a en Jair Comerí.
Ah, sí?
Me va dir una mica més d'ímpetu que no xerres bé.
Oh, quin greu! Sí, sí.
Va dir, aquest noi es xerra lluny del micro, fluix, sí, no se sent.
No, miri, xerro com xerro, ja està.
Hi ha, a més, això sí que influeix en el son segur, que és el tot avalador d'algunes persones. Jo he estat a cases de gent que penso, és que has d'acabar malament, perquè hi ha gent que parla a un volum exagerat.
És totalment cert, mireu a la contrària, és a dir, les tècniques de relaxació i tot això, i de meditació, són paraules tranquil·les.
És que tu parles que fas a dormir, Eduard.
Sí.
Parles fluix.
Bueno, depèn de l'hora, eh?
Ja.
O sigui, les visites de primera hora anem ràpid i
ràpid,
cap a la cosa, no? En canvi, a la tarda i anem
ja més.
I què penses de l'ASMR?
Hòstia.
Us ha agradat aquesta pregunta, eh?
Bon tema.
Bon tema, eh?
L'ASMR.
Què?
Digue-m'ho sense les vocals. Què vol dir? Ah?
Ah, allò? No t'ho deia, jo. M'ha costat vida, Déu i ajuda, dir ASMR.
Ostres, és veritat, no ho sabem. Tu sí que ho saps.
Ho saps, eh?
No, no, saps, tu, tampoc.
Ah, no, eh? Bueno, però doncs
ara,
això...
Ara ho buscarem. Però era molt complicat, no?
Però és
no
allò,
sé què volia dir.
Igual ho sé, però...
És, el, és sí. aquesta gent que...
Ara me'n recordo.
Aquesta gent que comencen a fer sons amb el micròfon, que és com per relaxar.
Ah, no, no.
I comencen a fer allò de...
Menjar coses cruixents.
Jo trobo fastigós, però hi ha gent que li agrada i li va per dormir.
I no només és això, sinó altres que escolten les zones del mar i altres.
Sí, sí. Xemeneia al canal de la tele, perquè de dongui ambient i tot el
sembla més. Mentida com la gent compra aquestes coses per internet. I és una... Bueno, és el mateix que dir, bueno, posa't una música relaxant, tranquil·la. Sí. Ja us ho he dit abans, o sigui, el que ajuda a desconnectar anirà bé per dormir. En algunes persones els hi ha de una cosa i alguns altres
això. Si tot ajuda a la ASMR...
Però s'han inventat tot això, eh? O sigui, només fa falta... Tu et pots inventar la R-U-K-P-K.
I anirà perfecte per algú.
I seran sorolls perquè no em valen.
En fi, ho hem de deixar aquí. Ens queda només un minut de programa. Un minut per fer quatre preguntes ràpides al Pep.
Aviam, Pep, tenim una pregunta aquí. Passen els anys i es manté la sensació que el videoclip de És inútil continuar va ser una excusa per anar-vos-en de vacances.
Efectivament.
Oh. No, ostres, pensava que ho camuflaria no. una mica.
No ha volgut discutir, eh? No ha volgut discutir, eh? Ho ha admès a la primera.
M'ha dit que teníem poc temps.
Sí, sí, sí. sí.
No, ostres.
A aquella època la Generalitat va fer una cosa molt estranya i és que donava... Els discos ens gastàvem 700.000 pessetes per fer un disc.
Un disco 700.000 peles, déu-n'hi-do.
I donaven 5 milions de pessetes per fer un videoclip. Però no te'l donaven al grup. Ho donaven a una, a la productora de cinema.
Sí.
La gran majoria dels productors de cinema t'agafaven, et feien caminar per una platja descalç i s'empotxacaven els 5 milions.
Clar.
I nosaltres, quan vam veure el panorama aquest, vam parlar amb el Ricard Reguant, que era un gran amic, i ell coneixia una noia que em sembla que es deia Assumpta i que tenia una productora, i vam anar, ells van demanar l'ajuda aquesta, i com es diu la productora? Assumpta. No, no, l'empresa, diu Assumpta. I l'idea era això, era anar a fer el videoclip molt divertit en la línia de les pel·lícules dels Beatles, del Richard Lester. I vam anar a Londres, vam estar a Nova York i vam acabar a Santo Domingo al Carib.
Molt bé. Tot això, pagat per la Generalitat de Catalunya. Està molt bé. No, s'han de saber aprofitar les coses.
Quan es va acabar els calés, vam tornar.
En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir el Pep Sala, demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer, a la mateixa hora, a l'una del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.